Bona tarda, benvinguts i benvingudes a una nova edició de S&M Music. Iniciem quan passen uns minuts de les 5 de la tarda aquest espai musical aquí a la sintonia de Ràdio Falset. Us volem aportar una mica d'actualitat musical, repassar alguns dels temes que han presentat bandes. Algunes, per exemple, avui hem de parlar de Placebo, que feia 5 anys aproximadament que no treia nou material. També, i amb això començarem, escoltarem Fotec, aquest artista de la música electrònica que també des del 2019 no sentíem res d'ell. L'última cosa que vam poder escoltar era la banda sonora de la pel·lícula Mosul, i torna aquest 2021 amb una altra banda sonora. Veurem què passa amb Fotec, si acaba traient material propi o no. De moment tenim aquestes bandes sonores i ja és una bona notícia. Avui tenim obituari, per desgràcia, per partida doble. La setmana passada ja us vam anunciar que parlaríem una mica de la figura d'Elias Cachperri, que moria a finals de agost, un d'aquells secundaris de luxe que expliquen moltes coses i fins i tot són creadors d'un determinat so, en aquest cas el dub. I aquesta setmana hem conegut el traspàs d'un dels fundadors de Cabaret Voltaire, aquesta banda britànica tan important per la música electrònica, i música electrònica en sentit ampli, perquè, com podrem escoltar a l'SM d'avui, aquesta mítica banda potser mai va aconseguir cap gran èxit a les llistes, però va influenciar, sens dubte, artistes de l'ambient, del tecnopop, fins i tot de l'industrial. Uns Cabaret Voltaire que havien tornat recentment i que hem de comentar la desaparició d'un dels seus fundadors. També a l'SM d'avui volem escoltar què ens aporta el nou material de Tom Morello, que presenta nou disc després d'aquella versió que vam sentir a l'acabar la temporada del Highway to Hell. Presenta nou material, això sí, acompanyat amb gent. I volem recordar un disc que compleix 30 anys. No, no és una altra vegada parlar del Black Album. Aquell 1991 van publicar altres discos, i un d'aquests discos el treia l'Ozzy Osbourne, que no passava una de les seves millors etapes, però era capaç de publicar un disc que buscava molt a la radiofórmula, era bastant or, però tenia alguna traça de metall que caracteritza, com no, Ozzy Osbourne. Tot això ho farem al llarg d'aquests 50-55 minuts aproximadament, que comencen ara mateix. Comencem aquesta tarda de dissabte amb un dels artistes que li fem un marcatge a l'home, a Fotec, des de que ens va sorprendre a començaments del 2000 amb el seu disco Palm, del que estem sentint el seu tema Múnich de fons. Cada vegada va espaiar més les seves publicacions musicals, i darrerament ha sorprès perquè s'ha passat a la banda dels compositors de bandes sonores. A vegades hem parlat del Junkie XL, però també crec que ja podem començar a situar Fotec en aquesta òrbita dels creadors de música per a pel·lícules. En aquest cas, la darrera referència és de Protégé, una pel·lícula que es va estrenar a l'agost, una pel·lícula que crec que pels nostres cinemes ha passat sense pena ni glòria, tot i que comptava amb artistes com el Samuel L. Jackson en el seu repartiment. És la història d'una assassina professional que es venja de l'home que la va entrenar, bueno, etc. Aquestes coses que fa Hollywood de tant en tant. Però el que ens toca és fixar-nos en aquesta banda sonora perquè arriba després de que el 2019 el Fotec publiqués Mosul i una mica més enrere crec que fins i tot té altres coses com per exemple Station 19 o How to Get Away with Murder. Sembla doncs que el Robert Parker, el nom el real de Fotec, hagi optat per aquesta via mentre aquí a l'SM no perdem l'esperança i esperem que més aviat que tard acabi publicant nou material propi. De moment ens hem de quedar en aquesta banda sonora i el que fem avui és començar amb el tema que obre aquesta banda sonora de Nang 1989. Fotec torna amb una nova banda sonora. De fons continua sonant Fotec i ens enllaça amb la propera notícia que té en comú que és que el tema que estem escoltant en aquests moments de fons és el tema Levitation Mixed de Fotec, que va treure en exclusiva per la seva participació a la sèrie DJ Kicks. Fotec, DJ Kicks, va participar fent una sessió d'aquestes en què s'acostuma a incloure un o dos temes de l'artista que firma el disc. La nova edició d'aquest DJ Kicks, la de Fotec ja és bastant velleta, jo crec que ens anem a començaments del 2000 aproximadament, com us deia, però la nova edició de DJ Kicks, que amb això del confinament la cosa també havia quedat una mica parada, com us deia, es publicarà el proper 15 d'octubre, i en aquest cas els encarregats de fer aquesta particular sessió, si li voleu dir així, són els anglesos Disclosure. Com a tots els membres de DJ Kicks, se'ls ofereix la possibilitat o part de la mescla d'aquesta barreja, d'aquest disc, d'aquestes 12 cançons en aquest cas que oferiran al conjunt. Algunes són, o la majoria part del disc són de temes d'altres en aquest cas, però fins i tot n'hi ha algun que, tot i no ser seu, és en exclusiva per aquest disc. Els Disclosure aporten dos temes en exclusiva, un és el que sentirem d'aquí uns moments, que és aquest Observer Effect, i després hi ha un altre dels seus temes, que és en concret el tema Deep Sea, que han gravat especialment per aquesta edició del DJ Kicks. No és la primera vegada que aquí a l'SGM parlem d'aquesta sèrie en què el segell Cassette demana a diferents artistes que aportin part de la seva música, facin alguna sessió. Per exemple, la dels Disclosure, aquesta que es publicarà el proper mes d'octubre, trobem temes, com us dèiem, de Harry Wolfman o de grups relativament poc coneguts més allà de l'escena electrònica, com són Arfanjoe o Nipa o Clenfield. Aquests són els artistes que han triat els Disclosure per aquesta nova edició, com us dèiem, del DJ Kicks, on es pot trobar una sessió de diferents artistes. El seu dia va ser Fotec, com la que estem sentint de fons, i ara, el proper mes d'octubre, serà a càrrec dels Disclosure. Un dels temes propis que aporta el grup britànic és aquest Observer Effect. I aquesta és la nostra sintonia habitual quan hem d'explicar-vos, hem de fer algun obituari. Com ja avançàvem la setmana passada, es va juntar l'obituari de Charlie Watts, que sí que vam fer, i vam deixar per aquesta setmana explicar una mica qui havia estat Lee Scratch Perry, que moria també a finals d'agost. Tenia més rellevància ja, com ja vam destacar la setmana passada, mediàtica, al senyor Charlie Watts, però a Lee Scratch Perry també és un d'aquells secundaris que expliquen estils, que expliquen carreres. És conegut o una dels atributs que se li que se diu que va ser obra seva, va ser descobrir el Bob Marley en The Wailers, entre d'altres. Però, a part d'aquest, resulta que aquesta setmana també hem conegut el traspàs de un dels fundadors de Cabaret Voltaire. Per tant, tindrem doble obituari avui, no és una d'aquelles coses que més ens agradi, però cal destacar aquestes dues figures que, si alguna cosa tenen en comú, és que, com deia abans, en el cas de Lee Scratch Perry, són dos secundaris, no són els que s'han emportat o els que algú pensa... Algú pensa en Reggae, difícilment pensa en Lee Scratch Perry, abans pensa en Bob Marley o d'altres. Qui pensa en música electrònica, home, no pensa precisament en Cabaret Voltaire, tot i que van ser un dels pioners que van ajudar a popularitzar o a enxamplar els camins de la música electrònica. Però Richard H. Kirk, aquest membre fundador dels Cabaret Voltaire, també mereix que li dediquem uns minuts aquí a l'SM. Primer, però, comencem a Jamaica, en el cas de Lee Scratch Perry, que moria a finals d'agost, passat, però que és a l'edat de 85 anys, no me n'oblidi, però que és conegut per no només les seves cançons pròpies com a vocalista i compositor, alguna per destacar, Introducing Myself, o col·laboracions recents, això també ho tenia el senyor Lee Scratch Perry, que es feia acompanyar d'artistes més contemporanis. Per exemple, té la col·laboració amb Matt Professor amb el tema I'm Not Human Being, o també acompanyar-se de grans noms d'altres estils, com per exemple el George Clinton de Funkadelic, amb qui va gravar Heads Gonna Roll. El que és important de Lee Scratch Perry, més enllà dels seus propis temes, o com us deia al començament, que es diu que va ser un dels que primer que va donar a conèixer a Bob Marley and the Wailers, fins i tot hi ha algun tema de Bob Marley amb Lee Scratch Perry. El que ens interessa especialment i volem posar de relleu avui a l'SIM és el fet de ser l'iniciador del dub, tot un gènere que més enllà que va sortir de les línies o de les fronteres, si li voleu dir, del moviment del reggae, i fins i tot hi ha artistes de la música electrònica, ara penso precisament amb la gent del Godflesh, el Justin Caporodrick, que bona part, algunes de les remescles dels seus temes busquen aquesta sonoritat dub que va donar a conèixer el senyor Lee Scratch Perry. Alguns diuen que fins i tot és el seu creador. En això veurem, segurament hi ha més gent que s'atribueix l'èxit o la paternitat d'aquesta mena de sonoritat. I aquí a l'SIM, doncs, abans que recordar temes de Lee Scratch Perry, doncs, ens quedem en una de les seves produccions i que li va valdre ser reconegut com un dels pares del dub. Ens quedem en concret amb el tema Blackboard Jungle Dub versió 1 del grup The Upsetters. Al darrere dels controls hi havia Lee Scratch Perry, que ens va deixar el passat mes d'agost.
Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble.
Hem recordat, doncs, amb aquest tema la figura de Lee Scratch Perry i especialment, reitero, que centrant-nos molt en un dels creadors, per no dir el creador d'aquest gènere, d'aquesta sonoritat, el dub, que trobem més recentment amb una influència molt important en grups tan importants com Massive Attack dins del trip-hop, o fins i tot un gènere com el dubstep li deu bona part als orígens a aquest jamaicà que va viatjar per diferents països, Anglaterra, Alemanya o fins i tot als Estats Units. Lee Scratch Perry, aquí aquest petit record. I també volem fer un petit record a una figura també poc coneguda, més enllà dels fans de Pedra Picada, dels Cabaret Voltaire. Perquè aquesta setmana hem sapigut el traspàs de Richard H. Kirk, un que va ser un dels fundadors, un dels membres del trio fundador d'aquest grup format a Sheffield, a Anglaterra, al costat de Steven Malender i Chris Watson. A dia d'avui potser no són tan coneguts, tot i que, com ja direm, una de les darreres referències que va publicar Richard H. Kirk precisament l'any passat va ser sota el nom, el mític nom de Cabaret Voltaire. L'anomenada se la van fer a la dècada dels 80 amb discos com The Voice of America o Redmeca, amb aquesta barreja de música electrònica, però no només centrada en múltiples estils. Avui podríem parlar d'electropop, de tecnopop, d'industrial fins i tot, o altres, o fins i tot l'electrònica més a l'ús. Això sí, poc ballable, ja us ho dic. Si teniu ganes de ballar, no aneu a buscar Cabaret Voltaire, perquè allí sí que hi havia, i això és un dels elements que volem destacar i que als 80 es van donar a conèixer, és aquesta experimentació al costat de grups com Studenten Bauten, en aquest cas des d'Alemanya, tot aquest investigar amb tota aquesta nova música que anys després, i clar, de la perspectiva del 2021 és fàcil dir-ho, seria tan important com és la música electrònica. Doncs ens quedem amb alguna cosa de Richard H. Kirk, especialment de els Cabaret Voltaire. No ens quedem amb la part més d'investigació, ens quedem amb la part potser que s'acostava més a lo comercial, en aquest cas és el tecnopop, tot i que ells, repeteixo, podien fer tranquil·lament el que nosaltres entenem com electropunk o ambient o ilbient fins i tot. Per això aquesta tarda de dissabte, per homenatjar al fundador, el Richard H. Kirk, ens quedem amb el tema Sensoria dels inicis de Cabaret Voltaire.
Do right. Do
Començàvem el programa comentant que feia uns quants anys que no sentíem res de Fotec. Doncs bé, de Fotec crec que només eren un parell d'anys. En el cas dels artistes que ens ocupen a continuació, la cosa anava una miqueta més en lluny, perquè estem parlant de que feia 5 anys, que a nivell de la música popular això és molt, per molt Covid que hi hagi pel mig i aquestes coses, és molt temps a nivell de la música popular, però amb l'estatus que tenen els Placebo es poden permetre aquest espai de temps, tot i que el rock alternatiu ja no és a les portades ni a les llistes com era fa una colla d'anys, quan els Placebo triomfaven amb temes com Testing Man, Special K o The Bitter End. Brian Molko i Stefan Olsson tornen amb nou material, en concret un single. Tot apunta que single d'avançament, però no tenim més dades respecte a un possible eventual nou disc i la seva data de sortida. De moment ens hem de quedar amb aquest Beautiful James, que és l'entrada del que entenem hauria de ser nou material dels britànics. Però estarem pendents i us ho explicarem aquí a l'SM Music. Mentre no arriben més notícies i més informació, recordem els Placebo del 2021 amb aquest Beautiful James.
Exactly why I stay. Beautiful chains. I don't want to wake you. Beautiful chains. I don't want to wake you. Beautiful chains. I may have to.
La veritat és que també des d'aquí a l'SIM hem contribuït bastant a que sembli que el 1991 només es va treure un sol disc, que és el Black Album, i que s'ho van portar tot. Ho dic perquè n'hem parlat molt, hem escoltat moltes versions del, de Blacklist, i fins i tot la realitat tossuda ens podria donar una part de raó, ja que aquesta mateixa setmana s'ha fet públic que el disc ha tornat a entrar 30 anys després a la llista de Billboard de discos més venuts, cosa que diu molt d'aquest gran disc de Metallica. Però aquell any resulta que també es van publicar altres discos força interessants, i un que compleix també 30 anys enguany és aquest No More Tears de l'Ozzy Osbourne. Estem parlant d'un moment en què l'Ozzy Osbourne volia intentar trobar, obrir-se al públic més comercial. Recordem, estem parlant de que ja feia uns quants anys que havia deixat Black Sabbath, que havia publicat clàssics del metall com The Blizzard of Oz, o entre d'altres, i que ja també havia perdut la seva mà dreta, el guitarrista Randy Rhoads, i buscava una mica cap on anar. Entrava la dècada dels 90 amb molta força, un guitarrista molt jove, un autèntic virtuós que es deia Zakky Wylde i que l'acompanyaria en força discos, i en aquest No More Tears buscava potser sonoritats aor, fins i tot amb el tema que li dona títol, amb aquesta part més lenta. Després no ens estranyi que acabi col·laborant amb Elton John en el seu darrer disc Ordinary Man, tot i que això, repeteixo, era fa 30 anys. Un disc que recordava poc als Black Sabbath i als primers discos seus, i intentava, fins i tot en determinats temes, sonar aor, allò, l'adult oriented rock. Però que era, en resum, en conjunt, un gran disc. Es fa, compleixen 30 anys de l'edició. Com no, s'ha tret la corresponent edició commemorativa amb demos, amb actuacions en directe, i un dels temes curiosos, originals, no m'atreveixo a dir raresa, és el tema Hellraiser. És un tema que va arribar a versionar el senyor Lemmy de Motorhead a la banda sonora del mateix títol de Hellraiser. És una d'estres de por dels 90, amb aires infernals, i coneguda sobretot per un dels seus elements, el Pinehead, que era aquell individu amb el cap tot ple d'agulles, totes molt ordenadetes i posades geomètricament. La veritat és que Hellraiser original es troba al No More Tears, cantada pel Ozzy Osbourne a la banda sonora de Hellraiser, o fins i tot als crèdits finals de la pel·lícula, amb la veu de Lemmy Kilmister, però el que no havíem sentit fins ara és una versió que inclogués les dues veus. Aprofitant que se celebren els 30 anys del No More Tears, Ozzy Osbourne ha decidit treure la llum aquesta versió en què podem sentir per primera vegada els dos cantants britànics, pares del metall o elements molt importants a l'hora de configurar què és això del metal, del metall, cantant aquest tema que es titula Hellraiser.
Rock you back in.
I tindrem un final de guitarristes. De fons està sonant Zach Wild, el que va ser guitarrista del No More Tears i altres discos. Després també l'acompanyaria amb el disc que continuaria, que és L'Osmosis, i algun disc més. En aquest cas, el que se sent de fons és amb el combinat Black Label Society i el tema Stillborn. I acabem amb guitarristes, perquè vam sentir, crec que abans d'acabar la temporada, el Tom Morello amb aquella particular versió del Highway to Hell al costat del Bruce Springsteen i l'Eddie Vedder. Doncs bé, ara sí que tenim un avançament propi del que serà el seu proper disc. En aquest cas, es fa acompanyar també, però es fa acompanyar de la banda Bring Me The Horizons, i el Tom Morello ens esperem doncs tindre ben aviat la referència d'aquest nou disc, Atlas Underground, segona part, i que esperem que arribi ben aviat. Mentre no arriba, i ara aquesta vegada no tenim cap versió, sinó que tenim un tema propi, que us ha acompanyat a la producció de la veu, el Jordi Soldevila, esperant comptar la setmana que ve ja amb tot l'equip de l'SM, el duo de l'SM Music, perquè sense el Manu això potser té el nom de SM Music, però tots sabem que no ho acaba de ser, o sigui que esperem recuperar-lo a la propera setmana. Recordeu, dissabte de 5 a 6 de la tarda tenim aquest SM Music, que avui marxa amb el Tom Morello, i aquest que comenci la festa, Let's Get The Party Started.
All right, you motherfuckers. Let's get this party started!
Yeah. color.